3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 24 de febrer, i avui començarem el programa parlant de l'oferta formativa per aprendre català a Formentera. En parlarem ara en un momentet amb l'assessor lingüístic de Formentera, en Carles Torres. Més tard emprendrem un viatge pel nostre medi ambient de la mà de l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal. I també, com fem una vegada al mes, sentirem la veu de l'experiència amb la psicòloga experta en envelliment actiu, Anna Serapio. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui comencem la repassada a l'actualitat parlant novament de migració, perquè en les darreres 12 hores han arribat a les Pitiuses com a mínim 58 persones en 4 embarcacions.
Sí, la darrera barca ha estat localitzada a primera hora del matí cap a les 6 i mitja a la zona de Ram de Formentera, amb 14 persones a bord, totes d'origen subsaharià. A les 5 de la matinada havien estat interceptades 17 persones d'origen magrebí prop de l'establiment Blue Bar de Formentera, i mitja hora abans, a les 4 i mitja de la matinada, van ser rescatades 17 persones més, també d'origen magrebí, a 2 milles a l'est de la Pitiusa del Sud. La quarta embarcació va ser localitzada a Eivissa, a la costa de la platja de Ses Figueretes, amb 10 persones d'origen magrebí a bord, segons ha informat la delegació del govern. Des de la matinada d'ahir dilluns han arribat a les Pitiuses un total de 115 persones en 8 embarcacions, d'acord amb la informació facilitada fins al moment. Des del passat 17 de gener, que no arribava cap embarcació a Formentera o Eivissa. Recordem, a més, que una de les embarcacions arribades ahir dilluns al matí a Formentera va impactar contra la costa, una zona rocosa, i que les 31 persones que es trobaven a bord van haver de refugiar-se a les roques fins que van ser rescatades. Dos d'elles van necessitar atenció sanitària per hipotèrmia.
I canviem ara totalment d'assumpte i parlem del Parador d'Eivissa, que ja és una realitat. Ahir es va inaugurar el primer establiment d'aquestes característiques a les Balears, i ho ha fet 17 anys després que es col·loqués la primera pedra. Està ubicat al recinte històric del Vila i ha comportat una inversió de 47 milions d'euros. Els primers clients, però, no arribaran fins al dia 10 de març.
Sí, el Parador d'Eivissa constarà de 65 habitacions, 41 per clients i 24 pels treballadors. Una situació que és un exemple del problema de l'habitatge que hi ha a l'illa i de la necessitat de subministrar allotjament si es vol trobar personal. Els residents a Eivissa comptaran amb un 20% de descompte per incentivar-los a fer ús del Parador, que tindrà restaurant i cafeteria i que a més ofereix un recorregut per la història d'Eivissa. Escoltam el ministre de Turisme, Jordi Hereu.
Fem l'apel·lació a que la gent vingui, perquè aquí hi haurà un restaurant, una cafeteria, que sigui un espai cívic més de la ciutat, també és un dels objectius. I a més que visitin el que serà una proposta també de museu, perquè aquí, clar, un pot veure des de ruïnes dels fenicis, de totes les petjades que al llarg de la història hi ha hagut en aquesta illa.
Més de dues dècades després de que es decidís la seva construcció, el Parador recupera per la ciutadania el castell i la Almudaina, a més d'importants restes arqueològiques com un temple romà, una feina de preservació que ha destacat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
El castell no és només un hotel. I ho dic amb el convenciment. Aquest no és un parador més. És un símbol singular, profundament lligat en el respecte i conservació de la nostra història com a poble. Un enclavament que ha estat testimoni de cultures diverses que han deixat empremta en cada pedra, en cada mur d'aquest edifici.
Com dèiem, el Parador obrirà en 15 dies amb gairebé totes les habitacions ocupades i amb uns preus que es troben a la franja mitja-alta de la xarxa de Paradors. Esperen que l'ocupació sigui alta durant tot l'any.
I per la mare de Sanitat, perquè la directora d'Infermeria de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Ana Neus Torres, ha presentat la seva dimissió. Torres ha renunciat al seu càrrec només 6 mesos després d'haver assumit aquesta responsabilitat.
Segons ha explicat la fins ara directora d'Infermeria, el motiu de la dimissió és no haver assolit els objectius que es va proposar quan va prendre possessió del càrrec. El gerent de l'Àrea de Salut Pitiusa, Eduardo Escudero, ha agraït la feina realitzada per Torres en aquests mesos. Ara, la direcció d'Infermeria serà ocupada de manera provisional per Verónica Chaparro, supervisora d'infermeria a traumatologia.
I acabam Nieves amb un apunt d'obres, perquè l'Ajuntament de Sant Joan ha iniciat la rehabilitació de la carretera de Benirràs. L'objectiu és millorar la seguretat viària, el drenatge i la durabilitat d'aquesta via d'accés coneguda en aquesta coneguda cala. El projecte suposa una inversió d'1,13 milions d'euros.
Sí, segons la memòria tècnica, la intervenció respon al deteriorament del paviment existent a causa del trànsit i de l'acció de les arrels dels arbres.
Idò, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. I quan són les 12 i gairebé 10 minuts, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, molt breu, un minutet, i de seguida començam parlant de la nostra llengua, del català a Formentera.
Tres ràdios, dial.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Sí, és que avui volem començar el programa posant damunt la taula la nostra llengua, i és que ahir, durant la secció d'en Pepo Rubio, ens va comentar que ja estaven obertes les inscripcions pels nous cursos de català que ofereix el Consell de Formentera, i avui volíem aprofundir en aquesta oferta i parlar amb en Carles Torres, que és assessor lingüístic del Consell de Formentera. Molt bon dia.
Bon dia, Laura, com estàs?
Naltros molt bé, i valtros ja preparam molta feina, no? Perquè segons ens va explicar ahir en Pepo, pràcticament hi ha cursos per tots els nivells, no?
Sí, aquesta oferta que fem nosaltres des del Consell intenta fer un català de proximitat. Què vol dir això? Vol dir oferir els nivells, diguem, de perfils lingüístics diversos que podem trobar a l'illa de Formentera, que també puguin presentar-se a les proves oficials que convoca el govern el mes de maig, i oferir cursos de nivell A2, B1, B2, C1, C2, que si vols després en parlarem una mica d'aquests perfils lingüístics, però oferir-los tant matí i tarda per a això, de fer català de proximitat, i que tothom que vulgui aprendre català ho pugui fer a través d'aquests cursos.
Exacte. Em parlaves de que difereix una mica el perfil de l'alumnat en funció dels diferents nivells, no?
Sí, són nivells de perfil lingüístics marcats per al marc referencial europeu, de llengües, i en aquest sentit doncs, sempre s'estableix el grau d'aprenentatge, el grau de coneixement que tens previ a fer el nivell que et pertoca. Sí que és veritat que hi ha perfils molt diversos i que sí que es poden, diguem, agrupar o es poden, diguem, diagnosticar, saber com són, però és veritat que depèn molt de la llengua que parteixis tu, si és llengua romànica, si és llengua no romànica, és a dir, si parles castellà o català, català o italià o francès, és més fàcil arribar a una altra llengua romànica. Si desconeixes una llengua de romànica, per exemple, si només parles àrab o només parles, no ho sé, alemany, sempre és més complex. El que vull dir és que els perfils lingüístics, més enllà dels teus coneixements que tinguis de la llengua catalana, també poden variar segons el temps que fa que vius a Formentera o les Illes o un lloc d'àmbit lingüístic català. Uh-huh. L'edat també és una influència importantíssima perquè, segons com, hi ha gent que està més habituada a estudiar llengües, hi ha gent que no ha estudiat mai cap llengua o que l'ha estudiat només la pròpia, diguem, a l'àmbit escolar. I, per tant, el que tot això fa són cursos interessantíssims i molt divertits de poder conduir i de poder ajudar aquesta gent que vol aprendre en aquests perfils inicials, que serien a nivell A2, uh-huh. el que passa a classe i el que es converteix en, diguem, aquest aprenentatge. Uh-huh. Després, de nivells A2, ja venen el nivell B1, B2, C1, C2, que són els superiors, diguem.
Sí.
En el cas del C2, és un perfil lingüístic molt, molt, molt potent, que també és molt divertit fer aquestes classes, perquè són gent que després, si fan la prova oficial, tenen la capacitació per fer classes de català.
Clar.
No en català, com seria el nivell C1, per exemple, uh-huh. però el nivell C2 et permet fer classes de català. Per tant, el nivell que donen, que exigeixen, doncs és també molt ric. Uh-huh. I entremig d'aquests dos puntals, de nivell A2 i nivell C2, hi ha doncs, això, els nivells B1, B2, que també moltes vegades gent que s'anima a començar un nivell inicial, que és a dir, que no parla, potser l'entén, potser el fet, diguem, de llegir català li és més fàcil, però parlar-lo sempre és més exposat, per tant, és més, diguem, pot provocar més vergonya, pot provocar més indecisió. Després de fer un nivell A2 s'anima i segueix el B1, segueix el B2 i arriba fins i tot el segon. Nosaltres tenim alumnes que han començat amb nosaltres a aprendre català a nivell A2 inicial.
Val.
I han aconseguit el nivell C2 amb molta voluntat per seu, evidentment, però també amb l'ajuda dels cursos que ofereix el salt del Consell d'Escola de Formentera.
Clar, clar, clar. No, em pareix una progressió absoluta de començar amb un nivell tan bàsic com el C2, que ho és, hem de reconèixer que és un nivell molt bàsic, arribant a C2, Déu-n'hi-do, és una feinada.
I tant que sí. Sempre repeteix que depèn molt dels perfils lingüístics. Nosaltres, des dels cursos que fem, intentem adaptar-nos a la realitat que tenim a cada aula, a cada grup.
Clar.
Perquè així com, per exemple, els nivells són els mateixos, cada grup fa la seva classe. De fet, nosaltres no tenim material escolar, no tenim material, diguem, didàctic. El que fem és fabricar-lo, nosaltres l'elaborem a mesura que avançam els cursos i ens adaptam a cada grup. Per tant, podem fer un nivell A2 a les 9:30 del matí que sigui diferent del grup de la tarda de les 7, per exemple. Uh-huh. Per què? Perquè el grup exigeix una cosa, el grup es presenta amb gent que fa molt de temps que viu a Formentera però que mai s'ha llançat i que, per tant, encara no té el nivell B1, ha de fer l'A2... però amb dues altres classes, per exemple, s'adona que no és tan complex, no és tan difícil, en sap molt més del que un pensa i es llança a parlar. Per tant, els avenços, diguem, de cada un dels perfils que tenim a classe són molt, molt enriquidors i a nosaltres, els professors, en aquest cas jo mateix, en Carles Torres, i en el grup d'ELA, que és l'altra, diguem, tècnica del Consell del Servei d'Assessorament Lingüístic, ens permet també no adormir-nos i tenir una energia, diguem, constant, amb ganes de sempre anar a classe i sempre d'intentar motivar la gent que tenim davant.
Home, i tant, i segur que és així, perquè ja et dic, si ho heu assolit aquesta progressió, m'imagino que amb uns anys, no és d'un dia per l'altre, aprendre un idioma requereix temps, no hi ha solucions miraculoses, però Déu-n'hi-do, aquesta inversió de temps, aquest esforç, realment demostra que darrere també hi ha un equip molt, molt compromès amb aquesta tasca. Et volia demanar, perquè hem comentat alguns aspectes d'aquest coneixement previ de la llengua, m'imagino que també influeix si les persones han tingut algun tipus d'escolarització en català o no, però s'ha de fer una prova de nivell per accedir a aquests cursos, Carles?
En principi no la fem nosaltres. El que fem és sempre intentar la gent que se vulgui, diguem, assessorar prèviament a la inscripció. Es pot assessorar a través del nostre correu o a través de la visita, diguem, directa del nostre despatx i l'ajudam a assessorar-se. En aquest sentit, sempre també, quan tu pots començar un grup i pots veure que és massa avançat, també donem l'opció, evidentment, de canviar de grup i al contrari.
Clar.
Començar un grup pensant que les teves habilitats lingüístiques són unes, veure que no, que les tens més desenvolupades del que un mateix pensa, que això també passa moltíssim, i avançar en grup. Per tant, donar-me aquesta flexibilitat i aquesta facilitat per apuntar-se En qualsevol aprenentatge el que és molt important és que l'alumnat estigui còmode. Per tant, encertar amb el teu nivell, amb el teu perfil lingüístic és molt important. I més enllà del perfil lingüístic també és important això, aquesta comoditat i aquesta, diguem, aquest benestar que et proporciona saber que estàs en el lloc adequat, en el moment adequat, fent el que et toca en aquest moment. Per tant, tothom que estigui interessat a fer un grup, a fer un aprenentatge i no sàpiga molt bé quin nivell o quin perfil lingüístic té, sempre pot enviar-nos un correu a nosaltres a sal@consellformentera.cat i ens hi posaríem en contacte i l'ajudaríem a escollir grup.
Sal, com se sal, com s'espècie?
Sí, són les cicles del Servei d'Assessorament Lingüístic.
Exacte. sal@consellformentera.cat i allà envieu un correu per demanar tota la informació i tant en Ruth com en Carles us oferiran tots els detalls. Només ja per anar acabant aquesta conversa, Carles, quantes places en total hi ha disponibles per a aquests cursos i fins quan es pot inscriure la gent perquè no s'adormin?
Mira, l'inscripció comença el 25 de febrer, sí, de demà.
Beníssim.
I acaba el 9 de març. I els cursos comencen l'11 i 12 de març. Començam sempre un dimecres i un dijous, que són els dos dies, diguem, que fem sessió. Les sessions són dues sessions per setmana. I les places que són estan, diguem, cobertes, més o menys feien 20-25 persones per grup. Cada inscripció és diferent i és veritat que nosaltres fem sempre dues ofertes anuals, una d'octubre a gener, per tant acaba d'acabar ara aquesta oferta, i l'altra oferta és aquesta, que comença ara en febrer fins al maig. La primera inscripció sol ser amb més inscripció perquè és lògic, vivim en aquest sentit, la ciutat viu molt de cara al turisme, i per tant la gent aprofita a fer aquests cursos moltes vegades quan acaba la temporada. Per tant, parlant d'una inscripció d'entre 200 i 250 persones a la primera inscripció. En canvi, ara, en el segon mòdul que dèiem nosaltres, la inscripció sol ser entre 75 i 200 persones. Redueix una mica el nombre, però també són molta gent que està interessada. Per tant, el que ha de fer la gent és apuntar-se tranquil·lament. Pot fer-ho a través de l'OAC, de forma presencial, a l'oficina, diguem, situada al carrer Ramon Llull, a l'oficina, diguem, d'atenció ciutadana del Consell Insular de Formentera, o a través de l'OVAC, també, que és una inscripció virtual. També hem de recordar que els cursos són gratuïts, per tant, si tenim horaris disponibles, si tenim oferta matí i tarda, i podem, són, diguem, cursos gratuïts, doncs no hi ha excusa per poder o voler aprendre català a l'Idea de Formentera.
I tant. I ja per acabar, perquè és un tema que m'interessa moltíssim, en algun cas o en algun grup, en algun nivell, Carles, us quedau amb les places exaurides on normalment la gent pot estar tranquil·la que sol haver-hi places a tots els nivells?
Hi ha moltíssima gent que s'inscriu al nivell A2, és a dir, l'inicial. També és un grup, diguem, que moltes vegades, com abans comentava, quan acaba la temporada, també hi ha moltíssima gent que, per situacions familiars, laborals pròpies, és quan també ha de marxar i se'n va, per exemple, a estar un mes fora. I moltes vegades s'hauria d'apuntar, però després, per un motiu, arriba tard el curs, ja està començat i després no s'enganxa. Què vull dir amb això? És a dir, en aquest moment, la gent que s'apunti, segur que està a l'illa. També és veritat que estan connectats, són cursos connectats amb les proves oficials que ofereix el govern a partir del mes de maig. Per tant, si la gent vol fer, per exemple, a nivell A2, doncs que s'apunti aviat, perquè és veritat que són els grups més nombrosos. La resta de grups són més tranquils, però màxim fem, pensa que són 9 grups en total, matí i tarda, excepte el nivell C2, que és el nivell, diguem, més alt, i que oferim només a la tarda, per el perfil, diguem, d'alumnat que hi pot anar. I són entre 20 i 25 places que oferim. Per tant, en aquest moment, suposo que no hi haurà problemes, diguem, de disponibilitat.
Perfecte. Idò, a partir de demà hem dit, i fins al dia 9 de març?
Correcte, 9 de març, un dilluns. Correcte. I els cursos comencen dos dies després, el dia 11 i 12 de març.
Beníssim. Idò, ja sabeu, si teniu qualsevol dubte, que no hem aclarit en aquesta conversa amb en Carles Torres, que és assessor lingüístic del Consell de Formentera, recordeu que podeu enviar un correu a sal@consellformentera.cat. Carles Torres, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
I animam des d'aquí a tothom a aprendre català, evidentment. Seguim amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera.
Econautas.
Com sabeu, una vegada al mes obrim aquí al programa un espai dedicat al medi ambient, encapçalat per l'educadora ambiental i membre del GEN, Agnès Vidal, que ja ens acompanya aquí a l'estudi. Bon dia, Agnès.
Bon dia, Nieves, com estem?
Molt bé, molt bé. I tu?
Jo també, sempre sí. Aquí ben acompanyada.
Sí, sí, darrerament estàs molt ben avesats a això, eh? Sempre portes persones molt interessants. I qui són les teves convidades d'avui? Conta'ns.
Doncs avui tenim amb naltros a Edurne Caballero, que és biòloga, i Anna Santidrián, que és doctora en enginyeria química i medi ambient. I totes dues són integrants de Biela i Tierra, que és una iniciativa, no sé si ho he dit bé això d'iniciativa, que va sorgir d'un grup de dones que són amants de les bicicletes i que, preocupades per la crisi social i ambiental actual, van optar per posar el focus d'atenció en el món rural, no? I a Eivissa, tot i que vivim del turisme, també tenim món rural i d'això ens parlaran elles avui, no? A veure, actualment estan portant a terme el projecte Biela i Tierra Baleares, Pedaleando por la Sostenibilidad, que com el seu nom indica, lliga sostenibilitat, ecofeminisme i mobilitat en bicicleta. De fet, des que començaren el seu trajecte en el 2019, porten pedalats quasi 8.000 quilòmetres, és correcte?
Correcte, correcte.
Que això és una bestiesa, no? Ara ens contaran a veure com tenen les cames, que no les he tocat, però segur que estan ahí
ben fortes.
Ben fortes. I bé, a principis de 2026 van començar a recórrer Balears, van estar fa unes setmanes a Menorca, ara les fa dues o tres setmanes que les tenim a Pitiuses, i si no tinc entès malament, la propera setmana marxen ja cap a Mallorca. Així és que estan fent un recorregut una miqueta per però també Formentera, al final.
Sí, sí, sí.
Ara ens contaran.
Sí, sí.
A veure...
Bueno, bon dia a les dues.
Bon dia.
Bé, a veure, sabem que Eivissa és coneguda pel turisme, però vosaltres heu vingut a donar a conèixer una Eivissa una mica diferent, no? Què us ha sorprès del paisatge agroalimentari de Pitiuses en comparació amb la península?
Bueno, como bien decías, Agnes, sí, nosotras... Queríamos venir a Eivissa para comprobar que Eivissa no es solo sol, playa, discotecas, y por eso estamos visitando estos proyectos vinculados con el sector agroalimentario como ejemplos de buenas prácticas. Y sobre todo, bueno, se han sorprendido muchas cosas porque estamos aprendiendo muchísimo, eso es lo primero, pero yo creo que sobre todo parte de las reflexiones que estamos empezando a cavilar, ¿no? Es que Eivissa, el sector rural, es un sector que está muy bien organizado, que hay iniciativas muy innovadoras, que en la península no es tan común que ocurran estas cosas y podemos ir desgranando poco a poco. Y nos parece un sector de resistencia porque la situación de tensión en la isla a nivel tanto de terrenos por las amenazas del turismo y de otros sectores, como también del tema del agua. Hay una gestión ahí por hacer, ¿no? Que la gente que apuesta con su esfuerzo, su dedicación por proveernos de alimentos sanos, justos y sostenibles, creemos que tiene que estar reconocida y valorada como realmente se merece.
¿Y quins projectes heu seleccionat y per qué?
Bueno, val a dir que no som nosaltres que hem seleccionat aquests projectes. Aquesta manera de fer, d'anar pedalant i coneixent iniciatives, nosaltres ja fa temps, com ha dit l'Agnès, que ho fem, però en aquesta ocasió, venint aquí a Balears, vam dir, en lloc d'escollir nosaltres aquests projectes, per què no contactem amb entitats locals que són expertes i que coneixen realment què és el que passa a cadascuna de les illes i que siguin elles les que ens diguin quines són les iniciatives més interessants i quins són els temes més rellevants per tocar. I llavors, durant el mes de novembre i desembre, vam estar fent una sèrie de sessions online amb diferents entitats, entre elles el GENGOP, que van estar parlant, fent un petit diagnosi en el marc dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, per veure quina era la situació, que ja la coneixen, però per posar-la en comú, en aquest cas de les Pitiuses, en el cas d'aquest grup, i després seleccionar 7 iniciatives. Ens hauria agradat poder visitar moltes altres, no? Però amb el temps que tenim no podem visitar-ne més. I llavors aquestes van ser les 7 iniciatives seleccionades, i rei ben diferents i complementàries, no? Perquè una de les coses que parlàveu avui en aquestes sessions és que era important visibilitzar la diversitat i posar el focus en diferents coses, no? Doncs, per exemple, vam anar a veure... Mira, fa poquet vam estar al Broll de Buscastells i després vam estar amb Rafael Trobat, no? I deien, l'aigua és un tema important a Eivissa, perquè està, tot i ser una illa que té molta aigua, no? Perquè és coneguda per la quantitat d'aigua subterrània que té, amb aquesta pressió tan forta d'extracció està havent-hi molts problemes. Llavors vam veure el broll de Buscastell com un sistema tradicional, no? Mil·lenari, no? Perquè van ser ja els àrabs que la van dur a terme, de gestió de l'aigua, d'utilització, tant de forma mecànica amb els molins com després pel rec, amb aquestes feixes que van organitzar, però que actualment s'ha anat perdent, no? S'ha anat deixant i actualment ja no hi ha gent que el faci servir. De fet, ja no hi ha molins, només n'hi ha un de restaurat, però que no funciona, i les feixes ja no funcionen. I està allà, no? I una mica ens van dir, aneu-lo a visitar, doneu-li visibilitat, perquè és patrimoni i cal posar-hi el foc perquè sigui més important i perquè es cuidi més. I per una altra banda vam anar a veure l'associació de veïns Rafael Trobat, no? Que és una associació de veïns que estan molt mans a l'obra, no? Que van ser un dels impulsors de l'Aliança per l'Aigua i que estan posant el focus en com gestionar el seu entorn forestal i també la gestió de l'aigua per recollir aquest bé preuat, no? Llavors, amb aquesta visita, per exemple, vam veure, ens posem el focus en l'aigua, en una cosa que caldria reactivar i una altra cosa que ja està en procés. I una mica va ser així. I, bueno, i moltes altres que hem anat veient.
Estan totes les iniciatives enfocades en el sector agrari o heu tocat algun sector pesquer, per exemple, no? Que sempre el tenim una miqueta així com més descuidat, no? Més marginat.
Sí. Nos hemos querido centrar en el sector agroalimentario en general y, por supuesto, en un territorio insular como son las Pitiusas y Vicia y Formentera, el sector pesquero tenía que estar. Estuvimos con Pace Nostrum, que es, bueno, algo, eso, lo que hablaba antes, súper innovador, esa marca comercial que crearon desde la cofradía de Ibiza, de San Antonio, esa marca común para comercializar en el 2008. Esto es algo súper pionero, esto no es común, aunque igual aquí estéis acostumbrados, ¿no? Porque pues es lo que habéis visto, esto no es común, en la península no ocurre. Entonces estuvimos con Blay, que es el representante de Pace Nostrum, y nos estuvo contando también cómo está el sector, qué cosas funcionan, qué cosas se pueden mejorar y cómo está siendo esa trayectoria también tanto de la marca comercial de Pace Nostrum como de las reservas que hay en Islas Baleares, que son espacios que dentro de la reserva tienen una parte de reserva integral, que son como el vivero, ¿no? Y que el propio sector pesquero quiere implementar, bueno, y implementa estas buenas prácticas porque ellos mismos saben que esta manera de gestionar los recursos marinos es buena para su labor y para el medio en general. Y estuvimos también en Formentera, que estuvimos con la consellera de sector primario, con Belén, y con parte del equipo técnico. También hemos estado con Chisco del Yengop y hemos estado hablando del proyecto que tienen allí en Formentera, como un proyecto en piloto de la mesa de custodia marina, que es algo también, bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Un proyecto piloto que lo que vemos que puede ser, que podría ser replicable en otros lugares también de la red Natura 2000, porque en esta mesa de custodia marina se juntan representantes de todos los sectores involucrados en el tema de la gestión de los recursos marinos y es algo también, vamos, a poner en valor, ¿no? Está tanto el sector pesquero como el sector náutico, las administraciones a distintos niveles, desde el Gobierno Balear hasta el Consell de Formentera, el sector del buceo, bueno, o sea, impresionante el trabajo que están haciendo.
Sí, és una part com de donar un pas real a la participació activa i a un seguiment actiu del que és el que ocorre, no? Ens explicaven que les reserves Natura 2000 es desenvolupen uns plans de gestió i en aquest pla de gestió pots escollir si vols una participació o no. I allà va estar el Gengop i altres organismes fent força i veient que hi havia un interès per part dels sectors, especialment a Formentera, vam dir, si tenim la força, doncs podem implementar aquesta part de participació activa, no? I està funcionant molt bé perquè hi ha, sobretot per part del sector pesquer, que estan molt implicats i estan veient la importància que tenen i que se senten escoltats en les seves reclamacions. I també, com el que comentava l'Anna, doncs que sigui un projecte pilot que es pugui repartir, perquè a l'estat espanyol i a la península hi ha moltes reserves, no? Natura 2000, i si a totes hi hagués aquestes eines de participació activa, arribaria el que és la reserva natural i la reserva de la natura i la importància del patrimoni natural a la població i als sectors implicats.
Uh-huh. I heu trobat relleu generacional, tant en el sector agrari com en el pesquer?
Bueno, uno de los casos...
Y femení,
sí,
¿no?
Sí. Justo iba a poner un ejemplo de otra de las iniciativas que hemos visitado y que fueron seleccionadas por estas entidades expertas locales que convocamos, que fue el Bank de Terras de APAEF, de la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera. El Ban de Terras lleva casi 20 años en marcha. Es un sistema en el que personas que tienen tierras que no están siendo cultivadas, pero que no quieren ver sus campos abandonados, a través de un modelo de custodia del territorio en el que se ceden las tierras, como digamos un poco pues apelando también a esa tradición de mayoral que hay en estas islas, ¿no? Pues se ceden a personas que lo quieran cultivar. Y en este caso sí que hay personas que igual ya son agricultoras y quieren ampliar su explotación, pero hay muchos casos de gente joven que quiere empezar en el sector. Y en muchos de estos casos que hemos conocido en APAEF y, bueno, y en otras visitas que hemos hecho, hay mujeres. Hay una gran presencia femenina que a nosotras eso pues también nos da impulso ahí para seguir pedaleando, ¿no? Y algo curioso de esta isla es que con el boom turístico de los años 60, 70, ¿no? Hay una fragmentación entre el conocimiento payés o campesino. Hay una generación, digamos, que no ha podido transmitir este conocimiento. Uh-huh. Entonces, esta manera de organización, por ejemplo, con APAEF, ¿no? En el que APAEF tiene como objetivo profesionalizar el sector y apoyar a las agricultoras y agricultores con formación, con asesoramiento, bueno, pues de alguna forma se cubre ese gap, ese hueco, ¿no? En el que no ha habido esa transmisión de conocimiento de una cultura, porque no podemos olvidar que Ibiza hasta hace menos de 100 años era una cultura prácticamente agraria, ¿no? Bueno, pues este modelo más centrado en el turismo, pero que también está esa Ibiza rural. Y eso yo creo que es lo que también nos ha sorprendido mucho. Veníamos queriendo encontrar eso o buscar eso y lo hemos encontrado.
Sí, la veritat és que des d'APAEF estan fent una feina impecable.
Increïble, sí.
I sí que s'està donant la possibilitat a que tota aquesta gent que vol treballar la terra, no? Que tinguin accés a la terra, que malgrat la situació que vivim a Ibiza, d'especulació de la terra, que sí que hi hagi aquesta possibilitat, no? Perquè al cap i a la fi és el que ens va passar quan estàvem en l'època de Covid. Depenem de, majoritàriament, la gran part del que, vull dir, del que ens alimentam, la portam de fora, no? Vull dir, cal posar en valor tot això i que la gent d'Ibiza i també els visitants que arriben a l'illa, doncs, valoren tota aquesta feina que s'està fent i el gran producte que tenim aquí també, no?
Sí, es que los datos ponen los pelos de punta, o sea, de la dependencia sí. A nivel de alimentación que se tiene a día de hoy en la isla. Uf.
Clar, ens parlaven que només el 3% de l'aliment que es consumeix a Ibiza prové d'Ibiza. Clar, això és una fragilitat enorme, no? S'assuma la fragilitat que Castellà està en una illa perquè els límits els marca el mar, doncs si no cuides el més essencial que és proveir-nos d'aliments, doncs què fas, no? I si dificultes i si avantposes doncs l'ús turístic del territori abans que l'aprovisionament d'aliments, doncs és un risc, és un perill i cal que la població resident, la població que hi viu, prengui consciència i també ens han traslladat molta gent, jo crec que la majoria de gent, que ja s'està cridant, ja s'està demanant un canvi fort, no? Una valoració de fins quan pot suportar el nostre territori aquesta pressió, no? Qui se n'està beneficiant? La gent que hi viu aquí realment vol això? La gent que hi viu aquí, de quina manera? Perquè hi ha molta gent, ens estem trobant que hi ha molta gent que viu aquí, que té terres, que decideix no vendre. No vendre quan li posen unes muntanyes de diners impressionants, no? Que diem, no, si tu vens de fora i ho sents, dius, ostres, clar, però la gent diu, aquí hem viscut totes les nostres generacions, aquesta és la nostra terra, aquí està la meva història, el que jo vull deixar d'herència, ho vull de cuidar, i no és un sacrifici, sinó és un dinó aquesta pressió especulativa i sense sentit, que el que veiem nosaltres és que Ibiza, en ser un territori tan petit, és com que es concentren moltes altres coses que veiem a la societat capitalista en la que estem, la veiem, però aquí està molt més concentrada en l'espai, molt més concentrada en l'intensitat i molt més concentrada en el temps. No? Ens parlava una noia que vam estar parlant, la Ela, que era agricultora també, i ens deia, diu, aquí el que hem viscut en una generació és el que ha viscut a la península en dues o tres generacions. Ha estat tot superconcentrat. Llavors, això tan ràpid... Ara, clar, jo crec que ens fa la sensació que la gent té una sensació com d'angúnia de dir, a veure, cap on anem? Estem anant cap a l'abisme i no hi volem anar cap allà.
I vosaltres ara, vull dir, vosaltres heu vingut, coneixeu aquests projectes. Què feu amb això per donar visibilitat fora d'aquí?
Pues nosotras precisamente es lo que buscamos, ¿no? Visitar y visibilizar, porque frente a estos grandes retos que tenemos como sociedad, creemos que ya hay ejemplos reales que muestran que hay otros caminos. Entonces lo que queremos es, en lugar de quedarnos en shock y decir como, ay madre, estamos fatal, pues mostrar que no son utopías ni son cosas raras, es gente real que está haciendo buen trabajo. Y esto lo comunicamos a través de distintos canales. Por un lado tenemos las redes sociales, que ahí si cotilláis ahora, pues lo vamos contando un poco día a día. Y por otro lado tenemos la página web, que ahí sí que está el gran repositorio de toda la información, que están, lo comunicamos a través de tres vías. Por un lado en textos, para quien le guste leer. Por otro lado en podcast, para quien le guste escuchar. Y por otro lado en vídeos, para quien le guste ver. Y así decimos que no hay excusa, ¿no? Que hay para todos los gustos. Y ahí a posteriori, cuando ya hayamos terminado el viaje, que terminaremos en Mallorca a finales de marzo, pues ahí con otras compañeras estarán puesto el trabajo de edición, de montaje, sistematización de la información y lo volcaremos todo. La página web se llama www.vielaytierra.com y ahí en la sección de proyectos pues aparece un apartado de Viela y Tierra Baleares y ahí estará todo condensado.
No hemos quedado molt de temps, pero volia preguntar-vos qué aporta el fet de fer aquest, de conèixer els territoris en bicicleta en lloc de conèixer-los d'una altra forma.
I si trobeu que Eivissa és una illa amigable, no? Per al cicloturisme, no sé què us heu trobat.
Comencem per parlo d'amigable. Jo crec que Eivissa hauria de tenir tot el necessari per ser una illa amigable. La densitat de vehicles fa que no ho sigui. No? És a dir, nosaltres hem tingut la sort de venir aquí a temporada baixa, hem estat al mes de febrer, que ens han dit que hi ha molts cotxes, nosaltres ens ha semblat que n'hi ha molts, però ens han dit que són pocs, i el que ens hem trobat és que hauria de ser, és una illa molt agradable per fer en bici, molt, 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 i hauria de ser. Ara, amb més cotxes és impossible, perquè gairebé no hi ha vorera, no? I m'imagino que en temporada alta ha de ser perillós. Però, per exemple, nosaltres ara estem allotjades a prop de l'aeroport i de l'aeroport a Eivissa es pot venir superbé i ens ha sorprès molt que la gent no faci servir més la bici perquè és superagradable i m'imagino que hi ha molts problemes d'embussaments que amb la bici no n'hi ha, no? Però entenc que no està adaptada. Per exemple, hem estat a Formentera. Formentera és el paradís de la bici, no? És fantàstic. Però una cosa tan senzilla com a la carretera, la vora la pintes de vermell i es converteix en un carril bici. Tampoc cal tant, no? És com pensar que allò també pot ser i fomentar-ho. A Ciutadella, per exemple, que vam estar a Menorca, Ciutadella també és una ciutat que està molt adaptada i la gent no el fa servir molt la bici, no? És cert que tant Formentera com Menorca són molt més planes, però els desnivells que hi ha aquí a Eivissa són fàcilment superables i ara tenim aquesta cosa, nosaltres no les fem servir, però tenim les bicis elèctriques que són un salt qualitatiu. Això per una banda. I què ens aporta la bici per fer això? De fet, ens ho aporta tot. Nosaltres quan ens vam plantejar fer això no vam pensar de fer-ho d'una altra manera, perquè nosaltres som usuaris habituals, sempre anem en bici, i llavors no hi havia una altra manera. I perquè també entenem que nosaltres diem que a Viela i Tierra treballem amb dues coses que fem totes les persones tots els dies: alimentar-nos i moure'ns. I depèn de com ens alimentem i depèn de com ens movem, estem mostrant o treballant per un model de món o un altre. I llavors moure'ns en bici també és una actitud política, de dir, en bici es pot fer tot sense contaminar, amb un ritme més lent, i també quan vas en bici no vas d'un punt A a un punt B, sinó que et trasllades, no? Et submergeixes en el territori, el pots captar no només amb la vista, sinó amb tots els sentits, però com que no fas soroll i vas en contacte, doncs sents la calor o el fred a la pell, pots olorar si no hi ha cotxes que tiren el fum, pots sentir si hi ha pluja i també sents l'orografia a les teves cames. No? I també hi ha una altra cosa que ens va passar, sí, quan vam fer la primera ruta de Viela i Tierra, que van ser 4 mesos i mig, no? I vam visitar moltíssimes iniciatives, quan vam acabar vam dir, buf, La, la bici ha estat la nostra terapeuta, ha estat la nostra teràpia, perquè imagineu-vos estar 4 mesos i mig visitant cada dia o cada 2 dies una persona que et rep a casa seva, que t'explica el seu projecte, la seva història de vida, moltes coses que es mouen, no? I després que has captat tot això i estàs concentrat per explicar-ho i traslladar-ho, el dia següent t'arriba un altre, i el dia següent t'arriba un altre. Doncs la bici ens permet integrar tot això viscut, totes aquestes emocions, integrar-les, passar-les pel cos, no? Col·locar-les i amb aquest, doncs, bueno, doncs amb aquest exercici poder arribar preparat emocionalment i intel·lectualment a rebre la següent visita. Així que és la nostra teràpia.
Y por supuesto también vincular al sector agroalimentario es que con la bici te da tiempo, porque es una velocidad humana, a ver cómo están los campos, qué cultivos hay, cómo podan los árboles. Entonces pues vamos aprendiendo también.
Doncs Anna, Edurne, donar-vos la enhorabona per aquesta iniciativa i les gràcies per donar la visibilitat a tants projectes, no?, importantíssims de la nostra illa. I res, que bon trajecte, bona ruta i a seguir pedalant i a seguir endavant. Moltíssimes gràcies per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres. Dic que aquest projecte és així com el podem fer gràcies a que hem rebut el recolzament del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 dins els seus programes.
I de moltíssimes gràcies. Muchas i també gracias. A tu, Agnès. Ens retrobam el mes vinent.
El proper mes. Vinga, gràcies.
I de nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem.
IB3 Ràdio Oas, informació. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius. Però som molt més. Som el foc de gener. El bot del cavall. L'or de l'emprendada. L'ombra de la figuera. 4 illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. La veu de l'experiència.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I una vegada més, ja tenim amb naltros aquí a l'estudi la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Seràpia. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que ben acompanyada vens una vegada més, eh?
Una vegada més, sí.
A veure, aquí tenim avui aquí a l'estudi i llavors expliques de què parlarem avui.
Això mateix. Avui tinc dos dones molt especials, que són del Club de Majors de Cala de Bou, la presidenta i la vicepresidenta. Salvadora Andrade i na Cristina Zaragoza. I com que s'atraca el Dia de la Dona, volia començar a introduir aquest tema fent un homenatge a aquestes dones grans, no? I de grans però d'espírit jove, i que varen ser una generació, com ha dit Eduard Solanes Goya, no? De supermares, de treballar fora de casa, amb aquelles exigències de fora, amb un mal sou moltes vegades, però llavors amb unes exigències dins casa de complir, de tenir que estar, de cuidar com abans, no? De tenir que complir dins casa i llavors també fora. I si ho duim a sa part també de complir, hi havia sa part de serotisme, de sa intimitat i de sa part de sa sexualitat, no? De com era per elles, d'aquell desconeixement. I bueno, elles, la veritat que són unes dones que l'any passat varen demanar un curs sobre aquest tema, estaven interessades en poder treballar sa sexualitat com part de l'envelliment, que és el més sa que hi ha, i és una cosa que normalment no es treballa.
No.
En els temes formatius, a nivell d'ajuntaments, de consells, de cursos en general, cap a majors, es treballa molt poc la part de la sexualitat i jo crec que hem de rompre aquest tabú, hem de rompre aquest estereotip, l'envelliment de canal sexualitat i hem de poder ajudar en aquestes dones que van viure com amb més pressions, amb poc plaer, no? Una part més reproductiva o més de... Pues a poder gaudir de la seva sexualitat, que sexualitat és vida.
Exacte. A veure, les tornem a mencionar per saludar-les individualment. Cristina Zaragoza Riera, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Salvador Andrade, molt bon dia.
Bon dia.
És així, això que estava explicant Anna. Ara, vosaltres vau demanar aquest curs per què? Quina necessitat teníeu, Salvadora o Cristina?
Pues era una idea, perquè la idea que jo tinc és que a veure, la sexualitat és salut, com ha dit, i quan ja te fas major i te fas major i tal, i per exemple, jo que ja estic viuda, també hi ha una part de que l'aparato reproductor de la dona has començat a tindre una retracció i, bueno, que te quedes seca. Hablando en plata, dicen, porque yo no. Pero entonces era... per exemple, ensenyar a les nostres dones, a les de la societat, una bona masturbació privada, sense prejuicios, sense vergonya, sense tal, per mantindre eixa salut i mantindre eixes necessitats que tenim la persona i tal. I que no n'hi haguera d'algun sentiment de culpa ni de... Bueno, ja està.
No? Vergonya.
Ni vergonya. No? I res, no?
Estàs d'acord, Salvadora?
Sí, claro, sí, sí.
Molt bé. A veure, explica'm, Anna, què vau tractar en aquest curs i què és el que tu vas detectar en aquest grup?
Va ser una sorpresa, vull dir, perquè no sabíem molt bé com... no? Vull dir, jo em va agradar molt com ho demanessin, a veure com enfocar-ho, perquè també, inclús, jo crec que Esteo tenia aquesta part de tampoc ser molt, no? Molt d'entrada, segons quina manera, volia analitzar més grup, com anava a ser, i va ser una grata sorpresa, vull dir, perquè estaven obertíssims tots, molts d'homes també hi havia, i va ser meravellós, vull dir, es poder treballar per parlar, doncs, això, de com havia sigut la seva vida sexual, realment, els seus inicis, el desconeixement que hi havia, no?, en aquella època de tot, que no es parlava res a casa, i ara ells m'ho contaran alguna anècdota de la seva vida, no?, i llavors realment et trobaves que hi havia que complir moltes voltes, no?, vull dir, no estava associat en el plaer de la dona, sinó realment aquesta part com més d'obligació, més enfocat a la reproducció, no?, vull dir, clar, tot això s'ha de canviar, i ara amb els anys jo volia veure també una mica com eren aquestes dones que havien viscut aquella part, no?, i si ho enfocam a Eivissa, amb el turisme, amb els palanquers, con les guiris, vull dir, claro, s'adona aquí, hi havia molta repressió, molta culpabilitat, venen encara d'una època, no?, vull dir, que hi havia culpa, hi havia vergonya, i poder rompre tot això, parlar clarament i poder ensenyar-les i ajudar-les a veure que el desig i el plaer se'l poden donar de moltes altres maneres, ja siguin ells mateixos, autoconeixement, explorar, com emparar, no?, d'estimular els sentits i jugar més en tota aquesta part, que al final ajuda també a nivell mental, no?, i a nivell cerebral, i estimula les àrees de plaer. Per tant, és una part satisfactòria també cognitiva, no?, vull dir que era algo integral. Sí. I es va crear un clima molt, molt polit de confiança, de parlar i de prendre tots conjuntament. Em varen ensenyar molt també ells i va ser, doncs, això, jo m'ha quedat en dues coses, vull dir, realment en aquesta època, no?, que ha, amb els anys, ells tenen els temps, tenen un temps que moltes vegades antes, o avui en dia, amb el ritme de vida com és, que ha que programar moltes vegades les relacions, no?, vull dir que hi ha poc temps per fer i com que tot va molt...
Amb un, no?, Excel,
amb,
no?,
un Excel del quadrante i tot com molt així, ara ells tenen la sort de tenir temps, de disposar d'un temps i d'una experiència, no?, de tenir quilòmetres recorreguts. I és ensenyar-los dins això, vull dir que poden anar més a poc, amb els anys, és el que deia Cristina, vull dir, el cos canvia, no?, és de sa dona, vull, pot venir una mica més, no?, vull dir, aquesta part de més sequedat vaginal, que està més associat, amb els homes, doncs costa més, no?, vull dir, realment, clar, tenim los viagres, vull dir, tenim aquella part, però bueno, és que ho podem estimular d'una altra manera, si canviem sa finalitat de l'erotisme, no?, vull dir, si m'ho anem a sa penetració, realment sí que hi ha problemes amb els anys, no?, hi ha més dificultat perquè hi ha més canvi, però si jugam més temps d'una altra manera i estimulam d'una altra manera, és potser meravellós. Això ara ja ho tindran que dir elles, a dia d'avui. No? Clar, com ha estat els vostres inicis, no? Vull dir, la vostra vida sexual, els coneixements que teníeu, que vos contaven. Oh, cero, patatero.
Però no, has començat tu, que tens coses molt boniques que dir.
Bueno, jo quan vaig arribar aquí tenia 15 anys i la veritat no sabia res. Res. Vaig conèixer el meu home i un dia va dir, vinga, anem al cine. I vam anar a cine, estàvem a la porta de cine i vaig veure una dona que estava embarassada. I la dona aquesta, me la vaig mirar i li dic, que és meu home, mira quina dona. Aquesta dona ha menjat molt. Dic, quina exagerada
que... I no, és broma, eh? O sigui, això no, és el primer que se't va passar pel cap, eh?
Vaig sentir una vergonya perquè el meu home va dir, vinga, anem a cine o anem a fer anar a algun puesto. I dic, bueno, el que tu vulguis. Em va dur hasta casa i diu, dile a ta mare que t'expliqui el que és la vida. Em va deixar a casa. Vaig pensar, ostres, i jo què li he de dir a sa mamà? Què li tinc que demanar, no? Bueno, vaig tornar endarrere, vaig anar allà on venia el tiquet de l'autobús, que hi havia una amiga meva, i li dic, mira què m'ha passat. I ella va posar a riure. Claro, ella estava més adelantada que jo, no? I sabia més, tenia jove ja feia molt d'any, i va començar a riure. I jo dic, vinga, home, explica què està passant.
Clar, quina és aquesta broma, no? Aquesta sí. Gent sap alguna cosa que jo no.
I home, explica què està passant o me'n vaig. I no vull ser res més de tu. I vaig dir, bueno, seu. I quan m'ho va explicar, mira, me'n vaig anar cap a casa plorant perquè pensava, ostres, què està passant aquí, no? I no li vaig dir res a sa mamà. Diu, què t'ha passat? Diu, segurament que t'has variat en su jove. I li dic, no, mamà, no m'ha passat res. Ho vull solucionar jo tota sola. Bueno, vaig estar més d'una setmana sense veure'l, perquè sentia vergonya, eh?
Ai, pobra.
Però, clar, sa mamà no em podia explicar res. Una dona que havia estat sempre enferma del cor, 6 fills...
Si li comptes, potser, no, en aquell moment, amb el cor.
Me la carrec.
No.
Això no, no.
És que
així, ella no podia explicar-me tampoc. Clar. I això era tabú a casa.
Clar, imagina't. Jo crec que na Cristina tenia una cosa que explicar.
Sí, ella té una altra anècdota.
Perquè hem de tornar un altre dia, perquè avui ens estem quedant sense temps.
Vale, doncs en seguida te ho explico. Jo tenia una mare molt més... no sé com dir, més avançada en aquesta qüestió de la sexualitat. Però jo un dia estava amb el nòvio, jo tenia nòvio de 7 anys, i es començaren a besar-nos i tal, i va tocar un poquet, i es comencia a plorar com una tonta, perquè jo no sabia el que tenia, a mi m'havia... va pujar per acabar d'algo que no podia ni parlar i vaig me fiqui a plorar. L'altre assustat, però què t'ha fet si jo no t'ha fet res? I no, si no m'has fet res, si no sé el que me passa. No sé el que me passa. Jo, ai, que no sé què me passa. I arribi a casa i ma mare me veu. I diu, què t'ha passat? I diu, ai, m'ha passat això, però què estava fent el teu nòvio? Me diu ma mare, que era molt socorrona. Diu, no, m'estava donant un beset i t'estava tocant algo. I diu, no, ma mare, no, només beset. I diu, pues xaqueta, no, és només que un recalentó. I jo dic... Ai,
ja molt més avançada, eh?
Molt més avançada.
I entonces ma mare, així, saps que es me va parlar i me va dir, escolta, ara va ser una bona esposa, tens que ser mare, filla, esposa i amante. I lo d'amante és molt important. I diu, vale, bé. Diu, jo, que para, me gustava pinxar-la. I li dic, bueno, però conta'm un poquet més, mare. I em diu, no, a veure, que tu t'estàs casat en un marit, tu pots fer el que te doni la gana. Jo dic, i què és el que me doni la gana? Tu adelanta'm algo. Diu, bueno, el que te doni la gana menos fer gorrinades. perquè, o sigui, a casa fes el que te dona la gana, però gorrinàs. I jo, i ell ho punxava, pare, que és una gorrinà, en este cas, compte'm, compte'm, ahí ja no, ahí ja no.
Ahí ja no se'n parla.
Aquí ja no. Anna Serapio, poden tornar un altre dia, per favor? És que, clar, se m'ha fet molt ràpid això, i jo vull saber també, com tu, expliqueu-me més. Així que, per favor, tornau aviat.
Moltes
Cristina
gràcies.
Zaragoza Riera, Salvador Andrade, un plaer.
Gràcies.
I Anna Serapio, com sempre, m'encanta, m'encanta aquesta secció. Una vegada al mes sentim sa veu de l'experiència. Fins al mes que ve, Anna, moltes
fins
gràcies.
Fins al mes que ve, gràcies.
Nosaltres ja enfilàvem el final del programa d'avui.
L'agenda.
Tots i 58 minuts, i sí, és el moment de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de
bon
nou.
Bon dia, Laura.
Avui destacam dos propostes a l'agenda que pertanyen a la programació del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa. La primera ens porta fins a Santa Eulària, on podem anar a la primera projecció de curtmetratges de Focus Balear, a la secció competitiva d'aquest certamen, que està dedicada a treballs balears i eivissencs.
Pausa de Violeta García Escobar, adossat de Ramon Mayol, donde brota de Lucía Ortín, o El diario de Ana de Chris Martos, són quatre de la vintena de curtmetratges que es podran veure. La cita és a les 6 de la tarda al Teatre Espanya de Santa Eulària.
I una hora més tard, en aquest cas a Can Ventosa, a Vila, es pot veure la projecció d'una selecció de fotografies de temàtica urbana de destacats fotògrafs internacionals i eivissencs, organitzada també dins de la programació de l'Ibiza Cinefest.
Punt de vista és el títol d'aquesta proposta, en la que es mostraran 25 imatges seleccionades pel col·lectiu Street Photography Barcelona una contest. Serà a les 7:30 de la tarda i una hora i mitja hora després, a les 8, es projectarà també a Can Ventosa la pel·lícula documental Madrid Ext de Juan Cabestany.
Molt bé. I doncs quedem amb aquestes dues propostes cinematogràfiques i fotogràfiques.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Nieves.
Fins demà.
Fins demà. I avui aprofitem aquests últims segons del programa per felicitar el músic mexicoestatunidenc Alejandro González, anomenat El Animal, que va néixer tal dia com avui de l'any 1969, fa 57 anys, i és el bateria, compositor i segona veu de la banda de rock Manat des de l'any 1984. Avui, per felicitar-lo, sona aquesta cançó, que és El Muelle de San Blas. Ho deixem aquí, demà tornem a les 12:04 a IB3 Ràdio. Fins demà.